dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir, avui en versió radiofònica i també televisiva, que poden seguir a la web de Cugat.cat. És dimecres i, per tant, amb nosaltres tenim representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a Cugat.cat Carles Brugueroles, de Convergència i Unió, Pere Soler, del PSC, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i també Ignasi Bea, de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Molt bon dia.
Els televidents que ens segueixin des de la web veuran que hi ha una cadira buida, que és pel representant del Partit Popular, que encara no ha arribat a Cugat.cat, en tot cas s'incorporarà al llarg d'aquest programa. Dilluns vam tenir sessió plenària, vam tenir el ple del mes de gener, i voldria tractar amb vostès alguns dels temes que es van debatre en aquesta sessió, i voldria començar parlant dels tràmits que es van aprovar al ple per construir la primera escola d'educació especial a Sant Cugat, un centre que s'ha d'ubicar al costat de l'escola Turó de Can Mates en una parcel·la de propietat municipal, una cosa que preveia el pla d'equipaments. Ara es farà aquest planejament, el consistori farà una sessió de llarga durada d'aquests terrenys a una institució educativa que tindrà en aquests moments també un concert amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat perquè construeixi i gestioni aquest equipament. Per tant, tindrem aquesta nova instal·lació per a persones amb necessitats especials. Es va debatre al ple i m'agradaria que expressessin les seves opinions sobre aquest nou equipament. Que comenci Convergència i Unió, l'equip de govern.
Sí, doncs jo crec que estem davant d'una bona notícia. La veritat és que Sant Cugat va enriquint cada vegada més el seu posicionament com a hub educatiu, diguem-ho així, no? Com a entorn doncs, que acull doncs, moltes escoles de perfils molt diversos i que té una capacitat d'atracció d'alumnes d'arreu. I això doncs, no fa res més que enriquir i complementar aquest posicionament i aquesta oferta. Indubtablement aquí hi havia una necessitat no coberta i un cop més doncs, a través de la col·laboració entre diversos agents tot sembla indicar que si res no falla doncs, en el període que calgui però tindrem aquest nou equipament aquí a la ciutat, cosa que em sembla que és una molt bona notícia.
PSC?
Sí, nosaltres vull destacar que el que es va presentar en el ple va ser un tràmit urbanístic per poder, diguéssim, elaborar després, o sigui, una modificació dels usos del sòl. En aquest cas, el que nosaltres portàvem al programa electoral, que era la construcció d'una escola d'educació especial, nosaltres sempre ho hem definit com que ha de ser un servei públic i totalment públic. Clar, el fet de concessionar això perquè es faci la construcció i després l'explotació d'aquest servei a través del que s'anomena, jo crec que en aquest cas se mal anomena, acord públic-privat perquè estem donant sòl públic a una institució privada que farà la construcció però que a la vegada farà l'explotació i a més rebrà diners públics per la concertació de places, nosaltres creiem que és una amalgama. Per tant, nosaltres apostàvem, sí, Sant Cugat té necessitats perquè actualment els nanos que necessiten una educació especial del nostre municipi se'n van fora. Primer, no garantirem que tots aquells nanos que ara estan fora amb escoles d'educació especial puguin retornar en el seu municipi. Segon, no coneixem exactament quina és la informació de la concessió, perquè la informació que en tenim és una mica un informe que hem rebut de la necessitat, però no n'hem parlat en comissió informativa. I per tant, el que demanem és, ja no transparència, sinó que el que demanàvem era que fos un servei públic per poder garantir la qualitat del servei.
Iniciativa?
Bé, nosaltres per un cantó és efectivament una bona notícia en el sentit de que l'escola aquesta especial doncs, avui dia sembla que sigui imprescindible. Està clar que no tots els nanos amb discapacitats poden ser absorbits o poden ser acollits en escoles normals, que és una mica la teoria que s'havia tingut fa uns anys, i per tant el fet de que tinguem aquesta escola és una bona notícia. La mala notícia seria aquesta, que no acabem de saber com serà gestionada. Jo la idea que tenia primer, per el que se'ns havia explicat en algun moment en comissió informativa, era que com a mínim l'edifici, la construcció de l'edifici seria de l'Ajuntament, el sòl també de l'Ajuntament, i aleshores veuríem com es concertava o com es gestionava a través d'alguna empresa que ja tingués experiència amb aquest tipus d'ensenyament i amb aquest tipus de tractament. Això sembla que ha revertit i ha tirat enrere i, per tant, nosaltres tampoc sabem els detalls d'aquesta concessió. Val a dir que per raons que ja se'ns han explicat i se'ns ha demanat disculpes, doncs no es va poder explicar a la comissió informativa anterior amb detall. Això no, ja se'ns ha dit. I, per tant, bueno, quan sapiguem els detalls d'aquesta concessió podrem dir si realment la notícia acaba de ser bona o no. En aquests moments tenim aquesta dualitat.
Ignasi Bé, de la CUP, per tancar aquest torn inicial.
Sí, breument perquè s'han comentat coses que comparteixo. Aviam, aquest centre educatiu cobreix unes necessitats, per tant, a priori, evidentment, bona notícia. Bona notícia també que es compleixin coses del pla d'equipaments, que no sempre passa, no? Moltes vegades rebem notícies d'equipaments que no estan previstos i en canvi n'hi ha de necessaris que no es fan, per tant bona notícia que es compleixin coses que ja estan previstes al pla d'equipaments. I després expectants una miqueta d'això, com anirà la gestió de tot plegat, perquè bé, nosaltres no és que siguem defensors de lo públic perquè sí, sinó perquè pensem que la cooperació pública o privada moltes vegades el que fa és que aquells sectors que encara són rendibles o que encara es poden gestionar correctament doncs serveixin perquè hi hagi qui en treu benefici privat, i a més moltes vegades això fa que l'accés no es garanteixi la universalitat d'accés, que és el que nosaltres volem, no? I que qui ho necessita hi pugui anar. Nosaltres no estem a favor del concerts, i si ha de ser una escola concertada doncs no ens semblarà el millor de cap de les maneres. I finalment destacar un nou anglicisme, que és el HAP, no? HAP educatiu. Seguim amb la dinàmica d'anglicisme de Sant Cugat que nosaltres no compartim.
Convergència, si no, algun comentari?
A veure, senzillament dir, efectivament, com deia el senyor Soler, el que vam fer l'altre dia és aprovar un tràmit urbanístic, eh? I llavors totes aquestes qüestions que heu anat apuntant, efectivament hauran d'evolucionar i de desenvolupar-se per veure quin model de gestió, de construcció, etc. I si hi ha o no hi ha, que previsiblement o és possible que sí que n'hi hagi, no? Algun tipus de col·laboració amb algun tipus d'entitat privada. Eh? Entitats privades n'hi ha amb ànim de lucre, sense ànim de lucre. En fi, ja sabeu, la gent de Convergència i Unió el que ens importa, jo diria, és que els serveis estiguin a l'abast de tots aquells qui haurien de poder-hi accedir. Qui els promogui no és tan important. La qüestió és que realment siguin promoguts amb la màxima qualitat i que arribin a tothom. Nosaltres crec que de tothom és sabut que no som gaire a prioristes, no? I que el que realment ens interessa és això, és que arribi a tothom i que, per tant, com a ciutat, siguin capaços d'oferir tot allò que entre tots pensem que hauria de ser ofert. Amb aquesta qüestió doncs, ja sabem que, no, que sí que per la banda de les esquerres hi ha a priorismes, no? I que diguem, d'entrada es considera sempre que el servei públic és millor. Nosaltres la discriminació o la distinció entre públic i privat doncs ens és menys important, diguem-ne, eh? Perquè al final, tant en un sector com en l'altre, hi ha entitats, institucions i persones pensant en el bé comú doncs, amb igual intensitat. I per tant, doncs, això, escolta, el que s'ha de fer és travar-ho bé, és que realment redundi en benefici d'aquelles persones i famílies doncs que realment ho necessiten i amb les millors condicions possibles. Això és el que importa. Si això ho promou directament l'Ajuntament o ho promou una fundació o el que sigui, doncs no és tan important. Però això arribarà, no està avui sobre la taula.
En tot cas, jo crec que s'ha de posar en valor que aquesta pastilla d'equipaments al Turó de Can Mates va ser fruit precisament d'un pacte del creixement de la ciutat. Per tant, s'ha de posar això en valor, que no és només, diguéssim, una proposta del govern, sinó que això estava sobre plànols perquè hi havia un pla d'equipaments que també havia estat pactat amb la gran majoria de forces en l'anterior mandat, i per tant jo crec que això s'ha de posar en valor. Ningú discuteix que aquesta escola d'educació especial sigui necessària a la nostra ciutat. Ningú discuteix. El que estem discutint és com. I la tramitació que es va fer l'altre dia en el ple respon molt al com serà, perquè si no, no ho haguéssim fet d'aquesta manera. Si no, molt possiblement encara estaríem amb els mateixos tipus d'usos d'aquella pastilla d'equipaments, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, ja sé que és un tràmit urbanístic, un tràmit burocràtic, però això correspon ja a la primera intencionalitat de què serà després. I és en el què serà després on hi trobem nosaltres les traves. Perquè tenim una certa història d'empirisme que el que estem fent és que moltes de les parcel·les o algunes parcel·les de sòl públic les estem concessionant, com per exemple lo dels avions, no? Que vam fer la permuta amb la discoteca del Xic per la gestió dels avions a 50 anys i amb uns impostos doncs, que al nostre entendre doncs no responen a la realitat. I com aquesta tenim d'altres casos a la nostra ciutat. El que estem fent és hipotecar sòl públic. I ja veieu que no estic parlant només de la gestió, que després hauríem de veure la gestió i la universalitat que en parlava l'Ignasi. Per tant, el que el nostre grup apostaria és per tirar tot aquest projecte endavant i d'una manera pública, perquè si no estem pervertint, jo crec, el sistema una mica d'educació especial aquí a Sant Cugat.
Iniciativa?
Bé, jo només volia fer un comentari al que ha dit el Carles abans, que els d'esquerres tenim apriorismes. Home, potser sí, però potser no. Potser el que fem és que ens basem en experiències prèvies i probablement, donades les experiències que tenim, pensem que això s'acabarà així. No és que ens ho hàgim inventat tampoc. En tot cas, bé, cal veure-ho i cal veure com es gestionarà. Però, de moment, això ni l'edifici ja no serà públic. començant per aquí, després ja anirem parlant. I l'única cosa que a mi sí que m'agradaria garantir, a part de la qualitat, que òbviament doncs allò es dona per descomptat, és que hi pugui entrar tothom, els, no sé si m'equivoco, eren 800 i pico nens, que en aquests moments, i nenes que ho necessiten, que hi puguin entrar. I això també es veurà. Per tant, fins aquí l'apriorisme, però vull dir que a vegades els apriorismes es basen en realitats prèvies.
La CUP?
Sí, a més a més, l'apriorisme té un cert top ajuratiu interessant. Nosaltres, aviam, i ara és un tema radicalment diferent a l'educació, però teníem un sol públic en un lloc, no? La Promussa, hem fet una sala de concerts, que és una discoteca privada, com a, una mica com a apriorisme, no? Que dèiem. Aleshores, el sol públic, el patrimoni públic en general, ha de repercutir en benefici de la col·lectivitat, no? Aleshores, en el moment en què cedeixes a una empresa privada, que hi ha, que no són, hi ha entitats privades que no tenen ànim de lucre, però sospito que serà alguna cosa que tingui algun ànim de lucre, encara que tingui un petit ànim de lucre, doncs aquest lucre s'ha de compensar d'alguna manera, i aquest lucre la majoria de vegades va en detriment de l'accés universal als serveis públics, i en aquest cas el que nosaltres ens temem que passi, i per això intentarem convèncer de que no es faci d'aquesta manera, i que aquest centre d'educació especial, que és necessari per la ciutat, doncs garanteixi l'accés universal, que és el que han de garantir aquest tipus de serveis.
Jo crec que sí, és un debat, en fi, jo crec que els llargs anys de democràcia que portem demostren que al final tots els partits, i governi qui governi, al final fas recurs a la col·laboració per prestar els serveis públics, perquè és evident que amb recursos públics tot no es pot proveir, i en canvi és molt fàcil trobar fórmules a través de les quals doncs les fundacions, les entitats i les empreses també doncs troben recorregut pels seus objectius en concomitància i en plena coherència amb els objectius que són públics i col·lectius. I això del que es tracta és de mobilitzar recursos, no d'extreure'ls tots de la societat i fer-ho tot des de l'administració pública. I em sembla que tots els estats mínimament moderns del món això ho saben, eh? I aleshores aquest és un exemple més que és possible que vagi en aquesta direcció, com molts altres, eh? I aquí a Sant Cugat en tenim molts, el govern de la Generalitat en tenim molts, proveït per qualsevol dels partits, i el govern de l'Estat el mateix, i a tots els països europeus occidentals exactament el mateix. Aleshores, que s'ha de ser prudent, sí, s'ha de controlar, sí, s'ha d'auditar, s'ha de fer moltes coses de les que moltes vegades hem parlat, per suposat que sí, no? El bonus dels recursos públics doncs és igual de prioritari per tothom. La transparència, la bona gestió, evidentment que sí, no? Moltes vegades trobem gent que és molt més experta per proveir determinats serveis amb el sector privat que no a l'administració pública, i això moltes vegades passa. I si està en el sector privat, sense ànim de lucre, que podria ser perfectament, no?, amb una fundació o amb una empresa, però arribes a bons acords que realment no redunden en benefici del conjunt, doncs no veig per què, diguem-ne, per l'apriorisme de que tot s'ha de prestar des de l'administració pública, no hauríem de rebutjar aquesta via de col·laboració, quan l'ha fet, al final, tothom en fem ús des dels nostres governs. Per què? Perquè és molt evident que és més eficient en alguns casos, en altres no. I aleshores el que s'ha de fer és mirar quin és el camí òptim. Però insisteixo, això arribarà. Els tràmits que s'estan fent poden conduir cap a aquesta direcció? Sí, però tampoc no obstant altres camins. Aleshores, jo crec que això arribarà, i senzillament, diguem-ne, es tracta. Jo crec que el conjunt de la societat sangcugatenca que entén molt bé, que la majoria, jo diria, doncs que, escolta, que moltes coses prestades a la societat civil doncs poden ser d'ambició pública, poden ser d'interès públic, millor dit, i per tant doncs aquesta col·laboració és, va en benefici de tothom.
PSC?
Sí, no es tracta de priorismes, eh? Es tracta també d'ideologia i de concepte. Però no són apriorismes, el que són modes diferents de veure com ha de ser la prestació de serveis. Nosaltres entenem que la prestació dels serveis bàsics, com pugui ser l'educació o la sanitat, han de respondre directament sobre l'administració. Després vostè em diu, no, és que poden haver institucions que tinguin més experiència. Home, més experiència, ho dubto. Experiència, sí. Però més experiència que l'administració, com és la Generalitat, que està dient que els recursos, diguéssim, educatius de la Generalitat no tenen l'experiència com per adquirir això, per adquirir la gestió d'una
escola d'educació especial. És l'embargadura.
Bueno,
la dimensió.
Per què no? Home, la Generalitat té centres d'educació especial, sí, de gestió pròpia...
Però quants en vols? Nosaltres podem anar inflant l'administració de forma indefinida, no? Potser no és la manera més eficient.
El nostre concepte de gestió privada, primer, no es tracta de que es mirin termes de rendibilitat econòmica. Que això jo crec que és el...
Jo no, no ho he mencionat,
això. No, però vostè sí que aquest és el apriorisme que vostès tenen. No. Rendibilitat econòmica.
Eficiència.
Quan l'eficiència no té res a veure amb que sigui, diguéssim, que estigui des d'una gestió privada o des d'una gestió pública, si es fa bé la gestió. Per tant, nosaltres entenem que un servei públic econòmicament no fa falta que sigui rendible, perquè socialment ja ho és, perquè hi ha una prestació de serveis. Si tenim present tots els desplaçaments de les persones que estan fora de Sant Cugat per portar els seus nanos i que podran portar-los a Sant Cugat, si tenim pendent un seguit de condicionants, segurament el benefici social de que aquesta institució o aquesta escola d'educació especial sigui pública serà superior a que sigui privada. A part del que ja mencionava jo i que després ho ratificava a l'Ignasi, que era la concessió d'una parcel·la de sol públic.
Iniciativa?
Jo crec que no se m'acut afegir res més, sinó que simplement, bueno, pues, des d'un punt de vista, diríem, conceptual, no hi estem absolutament d'acord, per això ens vam abstenir per les dos vertents i estarem amatents de veure què passa, com es gestiona, qui ho fa i de quina manera. És que no sé exactament en aquests moments si...
La CUP i tancarem ja el debat.
Dues consideracions finals per part meva. Més que apriorismes o ideologia, aquí hi ha un concepte d'eficiència. L'eficiència, per mi, no es mesura en termes estrictament econòmics, sinó en termes d'eficiència social, o sigui, que compleixi l'objectiu pel qual haurien de servir els serveis públics, el patrimoni públic. I després, una cosa que s'ha dit el Carles, a tots els països moderns, a Occident, es fa la cooperació público-privada. Sí, i a tots aquests països les desigualtats són creixents. Per tant, alguna cosa estem fent malament i, per tant, sí, nosaltres no apostem per la cooperació público-privada en absolut i pensem que hauria de ser de titularitat pública 100%.
Breument, ho dic per passar al tema després.
No hi ha cap relació entre la desigualtat creixent i la col·laboració público-privada. Cap, cap ni una.
Això és cert.
Com que no? Cap ni una. Entre la col·laboració públic-privada i la desigualtat social.
Bueno, això ho dius.
No hi ha cap relació, cap. O sigui, hi ha desigualtat creixent, estic d'acord, s'ha de lluitar, estic tan d'acord com vostè, tan d'acord, però no, això no té res a veure amb si es presten els serveis públics per la via concertada, la concertació, o per la via que sigui, no té res a veure.
No, concerts que, per exemple, facin que escoles no siguin accessibles per tothom, escoles elitistes, per exemple, que donen una educació elitista, que després repercuteix en diferents notes a la selectivitat.
Vostè està dient un cas singular de la col·laboració públic-privada. La col·laboració públic-privada té un abast amplíssim, com pot ser... No sé, m'està parlant de la Mutua Terrassa, per exemple. No sé,
per exemple, la col·laboració público-privada amb els concerts a la sanitat està suposant un saqueig a les arques públiques a Catalunya. Per tant, evidentment que té una... És que no, perdona, és que no tingui cap relació, és que en té molta relació amb les creixents desigualtats.
No té cap. Cap, Ignasi, cap.
A la sanitat, perdona, el que està passant amb la concertació de la sanitat pública en aquest país...
No, és la seva opinió, però vostè...
No és una opinió, són dades. O sigui,
l'Institut Català de Salut... I en discutirem, però...
L'Institut Català de Salut redueix cada any el seu pressupost mentre augmenta les concessions privades. I això són dades que han sortit aquest últim any. Per tant, que no hi ha una relació amb les desigualtats, no només no és cert, sinó que és una mentida flagrant.
Senyor Bea, perdoni. A veure, la Conselleria de Sanitat redueix el seu pressupost per raons evidents, per una raó de magnitud general d'accés als ingressos de la Generalitat.
El
moment dels concerts, perquè segurament opina i pensa que la manera de garantir el servei públic passa pel concert.
Em sap greu, però no és aquest el motiu.
I em fa gràcia el senyor Soler dir així, com quan han estat governant vostès, han fet exactament el mateix, o més.
No és cert.
És a dir, jo
el que... No diguin que han fet el mateix perquè no han fet el mateix.
Al final, és que hi ha un tema que està al darrere de tot això, que és que jo els recordo, ja ho he dit alguna vegada en alguna tertúlia, els diners no plouen del cel. La capacitat de l'administració pública de prestar serveis públics i de finançar-los és limitada. I aleshores la voluntat que tots compartim de proveir tants serveis públics i amb accessibilitat i amb bones garanties per a tothom passa perquè en determinats àmbits, en determinats segments d'aquests serveis, s'ha de recórrer a la col·laboració. I això és bo per a tothom. Això és bo per a tothom. I ja està. Jo crec que tots els estats occidentals, tota la societat, tots els partits que han governat amb les darreres dècades a tots els estats occidentals, això ho tenen claríssim, i em sembla, francament, que vostès estan discutint una cosa que, en fi, que si tinguessin responsabilitats de govern, doncs...
Si tinguessin responsabilitats de govern, recaptaríem més i faríem una fiscalitat progressiva realment, i els diners no plouen del cel, no, els diners plouen de diferents maneres de recaptar, de perseguir el frau fiscal, que no es persegueix en aquest país, de recaptar més... No, perdoni, és que ha fet una afirmació molt categòrica, i jo la rebato perquè em sembla totalment... falsa, que és que no hi ha relació entre l'entrada del sector privat en afers que haurien de ser públics i les desigualtats. I és que n'hi ha moltíssima. I a més,
En cap cas dels posicionaments, alguna coseta més, sí, no, molt breument, si us plau, perquè volia trencar un altre
afegir,
tema.
En cap cas està demostrat que la concertació sigui més barata, econòmica i socialment. Perquè són... jo li recordo que els diners no plouen del cel, però la concertació es paga amb diners públics.
Una part.
Una part es paga amb diners públics. I es diu, no, és que ens costa més barat concertar que no pas la gestió directa des de l'administració. Però és el que deia l'Ignasi. La concertació, que és més barata, què representa? Precarietat laboral, qualitat, baixada de qualitat...
Però,
respecte... Sí, sí, sí.
Però què parla vostè? Perquè...
No, li parlo que la concessió és com fer quasi a vegades trampes al solitari.
Però quina perquè precarietat o quina manca de qualitat? No sé, posen exemple.
Els treballadors d'entrada tenen més precarietat laboral.
Ah, sí?
Sí. És així, i està demostrat. Empíricament,
ja que
vostè...
Però qui m'en diu? Que no sé del que està passant.
No.
És que
no,
estic...
Perdoni, que potser m'he equivocat. En els mons moderns i en els països moderns potser no passa això.
Algun comentari més? No? Canviem de tema. El ple d'aquest dilluns ha rebutjat una proposta del PSC de planificar la creació de consells de barri de Vulpelleres i Can Mates, a més de fer grups territorials específics per Can Borrull, Sol i Aire i Can Barata. La moció socialista ha rebut el suport del PP, Iniciativa i la CUP, però els vots en contra l'equip de govern, que ha reconegut que hi ha la necessitat de crear un estudi de seguiment d'aquests òrgans, però no creu que calgui especificar quins territoris requereixen nous consells, a més tenint en compte que és final de mandat. Tot cas, que presenti el PSC el text que va dur al ple, i després també m'agradaria conèixer la seva opinió sobre els consells de barri i la participació ciutadana.
La proposta és molt senzilla. Portem quasi un mandat dels consells de barri, i la proposta anava dirigida a que els límits territorials en què ens estem basant per fer els consells de barri no serveixen. Hi ha consells de diferent dimensió, en població, i a més que responen a identitats dins del mateix consell de barri, doncs que no es corresponen entre si. Què passa amb això? Doncs que aquells barris o aquells nuclis urbans no se senten cridats a participar en aquell consell de barri perquè es discuteixen coses que no van amb ells. Per això és la nostra proposta, anava més enllà i dir, bueno, oblidem la proposta inicial de fer dos consells de barri i de fer el que sigui, posem sobre la taula això, perquè de cara al proper mandat, per això és important fer-ho a final de mandat, de cara al proper mandat, arrencar-ho amb força. El que sí que és evident és que hi ha unes especificitats concretes de petits nuclis, com siguin Can Barata, Can Borrull i Sol i Aire, que responen a una casuística pròpia i que, per tant, no participen activament en els consells de barri i, d'alguna manera, lligats als seus propis consells, es podria fer com un grup de treball específic d'aquests barris. O sigui, les dues qüestions, modificar els límits territorials dels consells de barri actuals perquè no responen a les necessitats, i la segona, tenir present aquelles identitats. Per què fem aquesta proposta? Suposo que, com les altres formacions, nosaltres hem parlat amb veïns d'aquests indrets i troben aquestes necessitats i aquestes dificultats. Altre aspecte és com millorar la participació en els consells de barri i com, d'alguna manera, complementaria aquesta participació a través, com es va dir en el ple, a través de les xarxes, però també a través de veritables convocatòries.
Convergència i Unió, Carles Bulgaroles.
Bé, jo crec que estem davant d'un tema d'aquests complicat, que necessita un diàleg robust, no? I de llarg recorregut. Segurament no és el millor moment procedimental, perquè la veritat és que estem a pocs mesos de les eleccions, hi haurà equips nous a tot arreu i pot haver canvis de tota mena. Jo sóc president del Consell de Barri de la Floresta, constato àrees de millora, hem impulsat a demanda de moltes entitats participants del Consell de Barri un diàleg sobre com haurien de millorar la participació al barri. La Floresta, evidentment, doncs, té una idiosincràsia i una voluntat de participació que és molt superior a la que s'expressa en altres consells de barri. Tinc una sensació també, com a president del Consell de Barri, no?, que és que una regulació homogènia pels diversos consells probablement no és l'òptima, perquè la veritat és que hi ha demandes i voluntats ciutadanes doncs, molt, molt diverses amb els diversos consells, no?, i que de fet reflecteixen també estats de necessitat diferents amb els diversos barris. Lògicament no és la Floresta de tots, és conegut que és un barri que està molt més endarrerit que d'altres, i això desperta, diguem-ne, un ànim participatiu per part de la ciutadania superior. De fet, el ROM actual reconeix la possibilitat de que hi hagi singularitats. Bé, jo, o sigui, en definitiva, i tornant una mica a la qüestió de la moció, crec que és un tema interessant i que se n'ha de parlar a fons, i que ens enriquiria molt com a societat seguir fent passos endavant en l'àmbit de la participació, perquè la construcció col·lectiva de les decisions, doncs, home, tendeix a millorar les coses, eh? Jo dic amb les degudes cauteles, eh? Però crec que estem en línia. Però segurament hi ha una qüestió de calendari important i hi ha, bueno, doncs, la necessitat d'abordar aquesta qüestió d'una forma, doncs, més col·lectiva i més agregada, i bueno, una mica aquestes serien algunes de les raons que em venen al cap, diguem-ne, per les quals ens va emocionar en aquest moment concret, que això ens passa moltes vegades, no és com en l'àmbit de la taxa zero. No és que estiguem en contra d'afavorir l'emprenedoria o el que sigui. Passa que hi ha moltes coses que ja estan fetes, que necessiten un temps de maduració, també, i d'altres, diguem-ne, doncs que, escolta, no t'acabes de trobar gust, has de votar en contra de la moció. També per una qüestió de cortesia, perquè de vegades la intentes esmenar per no tombar-la, diguem-ne, però esmenar-la molt és, també és, home, és una descortesia cap al partit que l'ha presentat, no?
I, bueno, ho heu fet altres vegades.
Sí, 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 però no és la intenció, no és la voluntat és construir plegats, no? I, bueno, una mica...
Iniciativa.
Bé, nosaltres pensem que efectivament els dos consells, sobretot els que s'han iniciat aquesta legislatura, que són el del centre est i oest, doncs tenen molt poquíssima participació. No sabem si perquè els habitants del centre, doncs, no tenien l'hàbit d'assistir en aquests consells, o perquè realment abarquen uns territoris que tenen molta heterogeneïtat. I no oblidem que el que es tracta en el Consell de Barri, o jo crec que es pretén tractar, són temes concrets que afecten aquell territori. I per tant, doncs, no sabem exactament què poden tenir en comú un territori com Vulpelleres en aquest moment, que és un barri encara poc viu, no diré mort, però sí poc viu, i el carrer Major de Sant Cugat, per dir algun tipus de cosa. De totes maneres, a part de crear-ne més o no, jo crec que el tema es tracta de veure què fem amb els consells de barri, i no només amb els dos nous, o si en fem algun altre, sinó amb els que ja tenim existents. Jo crec que la impressió que sempre tinc dels consells de barri és que la gent va allà a escoltar el que li proposa l'equip de govern, el que farem, el que no farem, etc. Però no hi ha una verdadera recollida en sentit contrari. És a dir, penso que la gent que assisteix allà no té la percepció de que allò que digui serà recollit i tindrà una efectivitat de cara a un futur. Jo penso que això és un altre element més que desanima o desincentiva la participació ciutadana. Per tant, jo crec que independentment de crear-ne més o no i veure com repartim el territori, que crec que sí que és una cosa que s'haurà de fer i possiblement es farà en el proper mandat, jo crec que l'important, o sigui, el meu allò que es diu de la qüestió, seria veure com aconseguim una autèntica participació en els que hi ha i en els que podem crear.
La CUP?
Sí, sobre la participació ciutadana, el que tenim la sensació des de la CUP és que cal molta pedagogia, no només a Sant Cugat, ara no circumscriu que a Sant Cugat. També s'ha de dir que és molt legítim que hi ha gent que la seva participació la vulgui reduir a votar o a no votar, perquè a vegades sembla que si no vols participar, no, cadascú, és legítim qualsevol voluntat de participació. A les societats, la gent que s'implica en el dia a dia és un 3-5% en el millor dels casos. De fet, quan es parla de processos participatius com a Porto Alegre, que sembla que són la panacea, doncs participa un 5% de la població i coses així, no? Per tant, posar les coses al seu lloc. El que sí que penso és que en el cas de Sant Cugat, els consells de barri són una mica la plasmació d'això. Ens falta pedagogia amb la participació i, sobretot, que la gent que vol participar tingui les eines suficients, tingui el coneixement suficient sobre què es tracta i la percepció, una cosa important que comentava la Roser, la percepció de que això serveix. La Floresta és un cas on sí que hi ha una participació major. La gent de la CUP de la Floresta, per exemple, està contenta, no, de com funciona el Consell de Barri més que els altres. Jo em toca anar a Mirasol i la sensació que tinc, ho vam expressar el darrer Consell de Barri de fa un mes escaig, que els primers dos Consells de Barri va haver-hi força gent, va haver-hi una participació important, també perquè hi havia coses molt concretes. Això sempre passa, no? Quan hi ha unes contribucions especials o hi ha l'àrea verda que es vol fer per l'aparcament, va tothom. Quan hi ha una cosa concreta, que tindrà una plasmació concreta, i quan no, ha anat descendint la participació, i ara acaba sent una audiència pública, que ja és una cosa important que s'hagi de fer, però no és el que volem. Aleshores hem de fer el pas de la informació, dels processos consultius i les audiències públiques, implicar una mica més, i hem de veure com ho fem. I per això nosaltres, la moció del PSC, que vam fer moltes menes en el sentit d'això, de replantejar la qüestió dels consells de barri. Més enllà de la creació d'un consell de barri per Camp Mates i un per Vulpelleres, que no tanquem la porta però no sabem si serà la solució, i per això vam fer una bateria de propostes que la majoria de les que estan al nostre programa referent als consells de barri i per apropar la participació de la ciutadania. Més que res per això, per obrir aquest meló del debat,
perquè entre tots hem de ser conscients que això no està funcionant com hauria de funcionar i no ho hem de fer servir, penso, en aquest cas, d'arma contra ningú, perquè el que volem és que la gent participi i s'impliqui en les decisions del dia de la ciutat. I tal com ho estem fent no ho estem aconseguint.
Lligant amb això darrer que diu l'Ignasi, el PSC des del primer moment que vam posar-nos a treballar en el reglament de participació ciutadana en el passat mandat, tenia molt clar que, i vam perdre, vam perdre perquè l'equip de govern no s'hi va basar, tenia molt clar que el Consell de Barri havia de tenir un paper vinculant, és a dir, les decisions preses fossin vinculants. Semblarà absurd el que diré, però és que ni tan sols els diners de lliure disposició que es plantegen en els barris són vinculants. O sigui, els veïns prenen una decisió i legalment no són vinculants, sinó senzillament, òbviament, l'equip de govern ho recull i ho fa, però no és una decisió vinculant. Per tant, aquesta vinculació ens porta a un altre camí, que seria la descentralització, en certa manera, com a mínim en el tram de la participació del govern, que podria ser un primer pas per una descentralització de la nostra ciutat, del nostre municipi, que nosaltres també apostem en el nostre programa electoral.
Breument.
Parlava el senyor Brugaloras d'homogeneïtzar. No, no, és que no es tracta d'homogeneïtzar. Cada barri té la seva particularitat.
He dit el contrari.
No, perquè com si nosaltres ho haguéssim dit, perquè ho hem dit en la moció. Però nosaltres el que volem homogenitzar són determinats aspectes de funcionament del Consell de Barri. Perquè és necessari, no pot ser que en els Consells de Barri de la Floresta o de les Planes es tingui, diguéssim, es faci una feina, es valori, tinguin una pàgina web, s'enviï la documentació, les actes, es faci convocatòries amb anterioritat, i amb altres Consells de Barri de la ciutat no es faci. Jo ho vaig dir en el ple. Vostè sap que 10.000 flyers que tirem per la cursa d'IR o per la Sant Silvestre ens costen 400 euros. I no som capaços de gastar-nos ni 400 euros per fer uns flyers informatius, la calendarització, que tots els consells es facin trimestralment quan pertoca, etcètera. I la darrera cosa, diu, no, és que estem a 4 mesos d'un mandat. Vostè sap quan es va aprovar el ROM, el Reglament de Participació Ciutadana, el passat mandat?
Sí, però després de molta feina,
Bueno, però vostè sap quan es va aprovar? Es va aprovar 5 mesos abans de les eleccions.
Carles Brugaroles?
Home, i a veure, aviam, el Roma es va treballar durant molt de temps, durant més d'una legislatura, si no recordo malament. Bueno. Bastant més, no?
Nosaltres no hi érem.
Ja, no. De fet, dos que estem aquí no hi érem ningú, em sembla, no? No, però la qüestió és que, home, que vostès estan plantejant una qüestió important que s'ha de parlar a fons i que seria bo parlar-ne també amb els consells, no? I que, home, quan estem a les portes de possibles canvis, perquè, clar, jo crec que també s'ha de... O sigui, aviam, s'ha d'entendre que, diguem, el nostre cicle és possible que estigui al final, el de tots els que estem aquí, el nostre cicle de participació en el govern o en l'oposició política, en el ple, no? I, per tant...
El meu cicle continuarà, estigui en el ple o no estigui en el ple, ja li asseguro.
Vostè pot ser regidor... No faci la falca, senyor Tresoler, ara.
Pot ser regidor o deixar de ser regidor, igual que jo, igual que tots els que estem aquí, no? Aleshores, bueno, jo crec que això s'ha de tenir present i dir que abordar coses profundes o arrencar coses noves, reformes importants, quan queden 4 mesos per les eleccions, doncs, no és el millor moment. Ara, dit això, bueno, comparteixo moltes de les coses que heu dit i que bueno, estem davant d'una qüestió important. El caràcter vinculant o no de les decisions del Consell de Barri és una de les qüestions que han sortit a la Floresta. Jo crec que és un tema a discutir. Però és molt important també el que ha dit l'Ignasi de Porto Alegre i respecte del percentatge de participació de la persones, diguem-ne, que estan doncs, co-decidint aquestes qüestions. No? Perquè aquest és un biaix estadístic, diguem-ne, que s'ha de tenir en compte. No? I això limita o limitaria, des d'un punt de vista, no sé, de consistència de les decisions, no? De la representativitat d'allò. Per això sempre el recurs és el de les entitats, no? Perquè les entitats s'entén que tenen una viralitat, però també és discutible, perquè les entitats, com molt bé es recorda, per exemple, molt bé la senyora Quadres, i ho fa de forma contínua, diu, home, no funcionen com haurien de funcionar, i té raó. Aleshores, realment, recollir unes decisions que realment siguin representatives del conjunt de la societat, la que participa, i la que, com molt bé el senyor Bea deia, no participa, doncs, home, s'ha de tenir molt present aquest biaix. Aleshores, el caràcter vinculant, doncs, escolta, segurament jo seria partidari de que en determinada proporció doncs, hi fossin. Hauríem de parlar de què i en quina tipologia. hem de parlar.
Sí, Iniciativa. Sí. I després la CUP, perdoni, per mantenir un ordre.
Sí, jo només penso que certament el ROM, jo no hi era efectivament quan es va aprovar, com diu el senyor Brugaroles, però crec que va ser un treball allò titànic, que se'n diu, i en aquests moments quan algú parla de revisar alguna cosa del ROM, tothom es posa les mans al cap i diu no ho toquem, no ho toquem. Suposo perquè pensa que entrarem en una dinàmica d'aquestes que no s'acabarà mai, però jo penso que com tot es pot revisar, i no tot el ROM, però sí algun aspecte. I el dels consells de barri jo penso que té un aspecte, diríem, el no funcionament o el mal funcionament té dos aspectes, un burocràtic administratiu, de convocatòria, d'assabentament, de tenir unes dates concretes, un dia concret, una hora concreta, és dir, que la gent sabés una mica on està, cap on ha d'anar. Jo crec que això no és banal, és important i fa que la gent se situï. I l'altra és, jo insisteixo, de filosofia del propi Consell, és a dir, què ha de fer, quin és el seu objectiu i vinculant o no com ho ha de ser i què, però en tot cas jo penso que el que hauríem de redefinir probablement és l'objectiu dels consells de barri, què volem que siguin, per què volem que hi siguin i què volem que facin. I jo crec que això un dia o altre tocarà fer-ho, no sé si en el proper mandat i tocant el ROM aquest sagrat, sacrosanto ROM, però algun dia potser l'haurem de tocar perquè si no, no anirem endavant.
CUP?
Sí, bé, jo quan deia que no hi era no parlava de l'Ignasi sinó de la CUP.
Ja.
No, i no, i ho dic perquè ho dic, ho emfatitzo perquè nosaltres en la qüestió de la participació hi debatem molt, no tenim certeses amb moltes coses i pensem, com he expressat abans, intentat expressar abans, que hi ha coses complicades, però sí que hi ha alguns mecanismes que els podríem fer, no? Dues consideracions només. La primera és que el ROM, evidentment, fet amb molt bona fe, com qualsevol altre reglament així, en el moment de la seva implementació, es veu que hi ha coses que tu havies previst sobre el paper que a la pràctica doncs, no acaben de funcionar bé, no? Per tant, no estic dient ni de carregar-nos el ROM ni res d'això, però sí que en algun moment ens haurem de posar a debatre i dir, ostres, esmenar-lo per adaptar-lo una mica i per intentar-lo millorar. I després sí que hi ha uns mecanismes que podríem començar a pensar de cara a aquest ROM i això. O sigui, consultes per temes transcendents, perquè no en fem penso que no en fem suficients, i això sí que és una cosa representativa, perquè tu fas una consulta i, bueno, no és un consell de barri que només hi va la gent que té disponibilitat horària o que té recursos o que es pot pagar un cangur per anar allà, no? O sigui, sí que hauríem de fomentar algunes coses que podem fer i que penso que no fem prou des de l'Ajuntament, que són les consultes ciutadanes. Però bueno, penso que el que hem de fer més enllà del debat de Consell de Barri, que estic d'acord amb el que diu la Roser, és un debat sobre com fem la participació en Cugat, perquè després del ROM aquest que va durar tant de temps, i en el qual nosaltres no hi vam ser, reitero, doncs penso que s'han de buscar els mecanismes perquè funcioni, perquè al cap i a la fi el que volem és que la ciutadania se senti més implicada, més representada i més propera a la presa de decisions. És senzillament això.
Havia d'anar un torn Convergència, després el PSC.
Només per dir molt ràpidament, la senyora Casamitjana deia que funciona malament. Bueno, a veure, jo crec que no tothom pensa que està funcionant malament. Això també, o sigui, ho haig de dir, jo diria, tinc la sensació que estem millor del que estàvem, com a conjunt, i que les coses normalment no canvien de la nit al dia, i que l'evolució, la meva sensació és que és favorable. I ara estic d'acord, les coses quan arrenquen, quan neixen noves, habitualment mai l'encertes a la primera i s'han de retocar. Estic d'acord.
No, jo només apuntava dos temes molt importants, no? Que és el tema de la convocatòria, ja heu dit, Vull dir, inclús ens va dir, no, és que ens costaria més diners, però és que nosaltres creiem que inclús si es plantegessin els propis consells de barri fer una petita despesa d'aquests diners de lliure disposició per les convocatòries, és que s'aprovaria. Estem parlant de 2.000 euros a l'any per fer convocatòries com Déu mana, com tipus les convocatòries que es fan a les curses populars. I un calendari. Cada any rebem a inici d'any un calendari de la Diputació en què ens diu, perquè és la que té la gestió dels tributs, que ens diu quan paguem els nostres tributs. Bueno, doncs, reunim-nos a primer d'any i marquem les dates, ja sabem quin és el calendari i els dies festius i tal, marquem les dates on han d'anar inquirits els consells de barri, s'envia una circular i tothom ho té present, no? Amb un imant a la nevera, com fem amb moltes d'aquestes coses, i ja està. I després, l'únic que demanava amb aquesta moció, a part de la reflexió que estem fent i del debat que estem fent, era obrir el meló aquest. Nosaltres creiem que era pertinent obrir-lo ara, però amb un compromís de dir, acceptem el compromís i la primera cosa que farem quan arrenquem el mandat, el proper equip que sigui, és fer una revisió, a nosaltres amb això ens hagués estat bé, perquè el no per la sistemàtica, per no donar suport a una iniciativa a fer una revisió d'uns òrgans que veiem que no estan funcionant, tampoc ens serveix i tampoc queda gaire bé a la ciutadania. De fet, estàvem demanant això, obrir el meló, obrir el debat i dir, parlem-ne, i per altra banda dir, bueno, que no fa falta modificar el ROM. Tenim un reglament de participació i els consells de barri tenen el seu propi reglament, per tant no fa falta anar tan enrere com per modificar el ROM. Per tant, demanàvem això, un gest, la política també es mira de gest i de cara a la ciutadania possiblement doncs, la gent que participa en els consells de barri s'hagués sentit més suportat. Sobretot pensant en aquells nuclis, Can Barata, Soliaire, Can Borrull i Vull Pallarès i Can Mata, que són els grans oblidats.
Iniciatives?
Només dos apunts.
Sí, tant.
Reafirmo el que he dit abans, però malauradament no sempre una bona convocatòria comporta una bona participació i això malauradament, insisteixo, tenim experiències,
ajuda,
però no necessàriament les dues coses a vegades van coaligades. I després, Pere, una cosa és fer una convocatòria o fer un flyer, diríem, per convocar una cursa popular i l'altra per convocar un consell de barri, tampoc no barregem les dues coses. Amb això no vull dir, i insisteixo, ja ho he dit abans, que si es fes una bona convocatòria i d'una manera sistemàtica i regularitzada les coses milloren, però vull dir que de vegades una cosa no va acompanyada de l'altra, malauradament.
La CUP, i tancarem?
Ha dit un anglicisme, eh?
He dit el flyer.
Sí, fui volant, sí. Estic radicalment en contra dels anglicismes gratuïts.
O díptic, no?
No, però...
No. Me disculpo.
És igual, però anava a fer una broma. Però... No, jo en aquest cas, mira, per no sentar precedent, però estic d'acord amb el PSC, en el sentit que no és que, ja sé que no és el mateix una cursa popular que un consell de barri, però és senzillament significatiu del que s'està disposat a gastar uns diners. A mi sembla molt bé que es publiciti una cursa popular, perquè aquests actes són de qualsevol ciutat, tot el que vulguis, fomenten l'esport, el que vulguis, però per què no destinem aquests diners a publicitar una cosa de la participació? Si tu creus, en aquestes petites coses es fan gestos, i per mi sí que és important en aquest cas. Algun comentari més?
Només afegir l'aposta de l'equip de govern, en aquest cas de Convergència i Unió per la participació, es reflecteix en moltes coses, però entre d'altres en el número de consells que han arrencat en aquesta legislatura i les anteriors, que en tenim consells a punta pala, per donar l'expressió.
Paquem de consellisme i de poca participació. Massa consellisme i massa poca participació.
Bueno, però són consells de participació, no? Són sectorials, territorials, hi ha una mica de tot.
Consellisme.
Però arrencar-lo
que tot és millorable.
Consejing, perdó. Seria consejing.
Arrencar-lo costa molt. El mantenir... O sigui, arrencar-ho costa molt poc, mantenir és el que costa realment.
Bueno, segur que n'hi ha alguns que funcionen molt bé, altres que no tant, però bueno, la direcció i l'aposta és clara, sí.
Ho hem de deixar aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Ignasi Bea de la CUP, Pere Soler del PSC, Carles Borràs de Convergència i Unió, Roser Casamitjana d'Iniciativa, moltíssimes gràcies per haver vingut a Quat.cat per fer aquesta tertúlia.
Gràcies.
Bon dia.
I a tots vostès els recordem que poden recuperar sempre que vulguin aquesta tertúlia a la web de Quat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.